I ara el missatge de la paraula del Senyor estarà a càrrec del nostre germà Pau Martínez.
El verset que m'agradaria que meditéssim aquesta tarda és un verset fonamentalment de caire devocional. Una de les coses que se saben del culte en català és que és culte, no és solament una conferència o un estudi bíblic, encara que de vegades les diferències són una mica sutils i no és gaire fàcil, però m'agradaria conservar per aquesta tarda la paraula culte. Aquest és el culte en català i m'agradarà donar-li un aire una mica devocional per la raó que us explicaré d'aquí a uns breus moments. Vaig descobrir aquest verset fa exactament 7 anys i estic en deute amb el nostre pastor, en David, perquè ell va ser qui em va fer obrir els ulls per primera vegada amb el Salm 27, verset 4. I des d'aquella data, des de l'any 76, que va ser quan el vaig descobrir, cada any per aquestes dates, al començament del nou curs acadèmic, primers de setembre, m'agrada recordar una altra vegada tot el missatge que el verset 4 del Salm 27 té. És realment un tema extraordinàriament ric, la nostra escala de prioritats. Què és el més important en la nostra vida? Què és el més important de cara a l'any acadèmic que comencem? Però crec que si haguéssim de posar-hi un títol en la meditació o en la reflexió d'aquesta tarda seria la nostra escala de prioritats. I aquesta és la raó per la qual ho he escollit amb una oportunitat com la d'aquesta tarda. Estem justament al final de l'estiu, almenys des d'un punt de vista laboral, encara que no climatològicament, i penso que és el moment per reflexionar sobre això. Una cosa he demanat a Déu i la desitjo amb tot el cor o amb tota l'ànima: poder viure, o com diu l'original, poder estar, poder ésser a la casa de Déu tots els dies de la meva vida, per contemplar-lo, per contemplar el seu rostre i per investigar, per inquirir en el seu temple. Malauradament, i no és amb afany de fer una crítica a la traducció del català, però es perd bastanta de la riquesa, com anirem veient al llarg d'aquest salm. Els tres salms que estan rodejant aquest salm 27, és dir, el 26, el 27 i el 28, són salms paral·lels. Permeteu-me una introducció, una mica d'anàlisi del text. Són salms cosins germans. L'un s'assembla a l'altre i l'altre s'assembla amb un. De tal manera que hi ha bàsicament tres temes que es repeteixen en aquests tres salms. I tots tres, curiosament, apareixen per ordre cronològic. El primer tema que apareix en cada un d'aquests salms és la protecció de Déu. Per exemple, Yahvé, o Déu, m'il·lumina i em salva. Qui em pot fer por? 27.1. El mateix veuríem en el 28. La protecció de Déu, el poder rebre aquesta protecció, és el primer tema que es desenvolupa en aquests tres salms. I crec que no és casualitat, i que no sona la flauta per inspiració màgica del salmista, que el tema de la protecció, la cura, la guarda per part de Déu, va immediatament seguit d'un segon tema que es repeteix en el Salm 26, en el Salm 27 i en el Salm 28. I és precisament el tema que veurem aquesta tarda: la prioritat d'estar amb Déu, de veure el seu rostre. I el tercer tema és el tema de la confiança o de la fidelitat. Aquesta estructura es repeteix en els tres salms. Fixeu-vos per si, de tal manera que el tema de la comunió amb Déu, o el tema de l'escala de prioritats és algo així com un entrepà, un sàndwich que ve embolicat per dos altres temes. O posant-ho a la inversa, per fer l'assumpte més clar, la protecció de Déu, experimentar la seva guarda, la seva cura, el seu cuidado per nosaltres i la confiança, difícilment les podrem experimentar isolades. Quan un de vosaltres menja un panet i es menja només el pa, com diu el refrán, pa amb pa és menjar de tontos. Difícilment una persona no menja si no hi ha algú dintre de l'entrepà. De la mateixa manera, penso que el que omple aquests tres salms, el que omple aquest entrepà, és el tema de la comunió amb Déu i de fruir constantment de la seva presència. De tal manera, per cloure aquesta introducció, de tal manera que penso que és incorrecte plantejar-nos el tema de la protecció de Déu i de la fidelitat si no posem algo de la nostra part, concretament el desig que expressa aquí el salmista d'estar amb Déu tots els dies de la seva vida. Un exemple per cloure aquesta petita introducció. Molts supostos creients, quan les coses els hi van mal dades, quan hi ha una enfermedad, quan hi ha un perill, quan hi ha una dificultat, se'n recorden de Déu. Segons el salmista, això no és la forma d'experimentar la protecció i la seguretat i la fidelitat de Déu. Únicament les podrem experimentar de manera veritable quan va acompanyat d'aquest tema entremig de la comunió amb ell. Crec que podem dividir aquest verset fonamentalment en quatre parts que venen molt ben expressades per cada una de les paraules. La primera paraula, o la primera, el primer grup de paraules que trobem, és una cosa. Una cosa he demanat, etc, etc. Una sola cosa. Tant el grec com l'hebreu, en aquest sentit, són molt més rics que el castellà, perquè donen la idea de quelcom que és indivisible, que no es pot partir, que no es pot trencar. Una sola cosa, i només una, aquí està l'èmfasi, li he demanat a Déu. I em sembla que tampoc és casualitat que el salmista comenci amb aquesta expressió, una sola cosa. David sabia molt bé que la vida espiritual o la relació amb Déu no és assumpte de portar un sac de promeses, no és assumpte de portar un sac d'il·lusions. Hi ha quelcom, alguna cosa, que té prioritat sobre totes les demés. Podeu imaginar-vos, segons això, que si David feia només una sola cosa, que poder era un vago, un mandrós, que es passava les 24 hores del dia d'una manera mística, cantant, fent salmos, composant i tocant l'arpa. Si algú de vosaltres té aquesta idea de David, us recordo quina era la seva tasca o la seva professió. Era ni més ni menys que el rei d'Israel. I si alguna persona hi havia amb problemes, amb preocupacions, amb motius per estar abrumat, preocupat en el regne, era ell. No li faltaven els problemes. En canvi, David ens diu una sola cosa, només una. Com dèiem, no implica que David es passés les 24 hores del dia fent oració o les 24 hores del dia llegint la Bíblia, perquè com veurem d'aquí un moment, fruir de la presència de Déu no implica necessàriament estar continuament sentint a Déu. David tenia una unitat en el seu cor i en canvi estava tot el dia pràcticament ocupat. Com deia abans, aquesta és una època, al començament del curs, en la qual tenim per costum fer el típic borrón i cuenta nueva. Fer esborrall de tots els errors, de totes les faltes que hem comès durant el curs passat. Aquest any no em deixaré enrederir en els estudis. Estudiaré cada dia els apunts, aniré a classe. No deixaré que preparar-me un examen únicament en 5 dies o en 4 dies. Aquest any sí que ho faré. O aquest any no cauré més amb els pecats que havia comès l'any passat. Aquest any intentaré controlar-me la llengua. Aquest any intentaré controlar-me el temperament. Aquest any intentaré tenir un temps devocional cada dia. Aquest any intentaré no estafar a Hisenda. Tota una sèrie de propòsits que un es fa i que inclús molts de nosaltres poder ens posem per escrit. Una llista, un sac de bons propòsits per veure si aquest any és més bo que l'altre. I penso que si ens apropem al curs acadèmic d'aquesta forma, estem fonamentalment equivocats. Quan dic fonamentalment, vull dir en el seu fonament, en la seva base. Hi ha una sola cosa que és important i tot lo demés no és important. És fàcil de dir això, eh? Em sorprèn, i no em sorprèn a la vegada, com creients que supostament tenen una fe viva en Crist, quan ve una garrotada, s'ensorren absolutament. Perden la seva confiança en Déu, perden la seva confiança amb els seus amics. El món s'ensorra davant de la primera prova. Per què? Permeteu-me ser una mica atrevit i dir que tot aquell creient, en línies generals, que s'ensorra d'una manera duradera, i subratllo la paraula duradera, davant d'una prova, és perquè té una escala de prioritats equivocada. Que hi havia moltes coses, teòricament, en el tercer, en el quart o en el cinquè lloc, però que en la pràctica estaven o estan en el primer lloc. Suspendre un examen, la ruptura d'una amistat o d'un noviatge, problemes conjugals, un accident, una enfermedad, i s'ensorra el món. Es perd la fe. Si això és així, us invito a que repassem si realment la nostra escala de prioritats en la pràctica era com la de David. I fixeu-vos que he dit quan aquesta crisi dura, es fa llarga, perquè la reacció natural i lògica de tota persona davant d'una adversitat és la de rebre el cop, que li surti un blau des del punt de vista emocional. Però quan això es prolonga d'una manera anormal, farem bé en repassar quina és la nostra escala de prioritats. Una sola cosa. És el que realment importa. Tot el demés és secundari. Podem dir això de veritat? Que tot el demés és secundari? Els estudis, la família. Des de luego, Déu no és un Déu sàdic o sadomasoquista, com vèiem fa poc temps a l'estudiar el sacrifici d'Isaac. Però Déu vol que aprovem no solament l'examen de teòrica, sinó també el de pràctiques. I seria un mal creient, el creient que només aprova la teòrica i va amb el carnet de cristià, només amb la teòrica aprovada. La teòrica i la pràctica. A Lluc, capítol 10, versets 41 i 42. Jesús sabia molt bé de què es tractava això. És un passatge bastant conegut. Quan Maria i Marta s'estan mig brallant per causa de la seva divergència d'opinió, una estava ocupada preparant el menjar, rentant els plats, fent moltes coses, i vegeu el que li diu Jesús: Marta, Marta, no t'inquietis ni t'atribolis, per qui sap les coses. O com diu la versió original: no t'inquietis ni t'atribolis per moltes coses, per moltes coses. I fixeu-vos el contrast: a la fi hi ha necessitat d'una sola cosa. Una sola cosa és realment important. Maria, tanmateix, ha escollit la millor part i aquesta no li serà treta. Si posem la nostra il·lusió i la nostra confiança en treure una matrícula d'honor o en aprovar un examen, si provem la nostra il·lusió o la nostra confiança inclús amb el nostre matrimoni o amb la nostra família o amb el nostre nòvio o la nostra nòvia, és possible que el Senyor ens hagi de reprendre, perquè el primer lloc és per Déu. La segona expressió o la segona frase que trobem en el verset és la paraula demanar. Una sola cosa he demanat a Déu. Fixeu-vos que David no diu: una sola cosa m'he proposat, una sola cosa vull fer, m'agradaria fer. Diu: una sola cosa he demanat. Per què? Perquè David sap perfectament que per ell mateix no pot complir això que s'ha proposat. Jo me'n recordo que quan érem petits compartíem a principis d'any amb els nois i noies de la nostra edat: tu què t'has proposat per aquest any? Què t'has proposat? I me'n recordo que quan tenia aproximadament 6 o 7 anys, una de les coses que deia era: i el que jo m'he proposat és no obrir els ulls quan faig oració. I durava més o menys fins al 4 o al 5 de gener. El 4 o el 5 de gener ja obria els ulls alguna vegada en l'oració i tenia uns grans sentiments de culpa perquè havia obert els ulls en l'oració. Podeu pensar en coses que vosaltres us proposeu. Descobrireu que si són coses que us heu proposat vosaltres, tard o d'hora, més d'hora que tard, caureu d'una manera espectacular. No es tracta de fer muscles, bíceps de la voluntat, es tracta fonamentalment d'encomanar-ho a Déu. L'apòstol Pau ho sabia perfectament quan a Romans capítol 7, a partir del verset 14, descriu aquella lluita titànica entre el que vol fer, el que sap que ha de fer, i la realitat amarga que li surt. Jo vull fer el bé i no puc. En canvi, el mal que vull evitar, allò que no vull fer, allò faig. I uns versets més endavant, en el capítol 8, trobem aquell verset, i una vegada més, penso que no és casualitat que estigui posat aquí: l'Esperit Sant intercedeix per nosaltres amb crits inefables. No depèn del nostre esforç ni de la nostra perseverància, encara que això és important. Depèn fonamentalment de l'Esperit Sant. El primer perill, per tant, que podem trobar, o el segon perill, millor dit, és prendre la resolució per nosaltres mateixos. Pensar que podem fer-ho nosaltres. Recordem que el primer perill era tenir un sac ple de prioritats en comptes d'una sola cosa. En tercer lloc, anem a veure una mica què és això que li ha demanat David, aquesta única cosa, aquesta sola cosa que David li ha demanat a Déu. Què és? Sabidoria? Com el seu fill i successor? Salut? El més important per molts de nosaltres? Felicitat? Prosperitat? Ausència de guerres? Benestar material? Crec que totes aquestes coses són perfectament legítimes. I quan Salomó li va demanar a Déu: m'has dit que vull sabidoria, Déu no va reprendre Salomó. No hi ha cap paraula de reprensió. Totes aquestes coses, com diem, són legítimes, però David no demana cap d'aquestes coses. Demana quelcom que és doble, que té una doble vertent, però que és una cosa com una moneda. Té una cara, té una creu, que són totalment inseparables. Quines són aquestes dues coses? L'adoració i l'obediència. En altres paraules, la comunió i el discipulat. Que estigui jo en la casa de Yahvé. Aquesta és la primera dimensió del que demana. La dimensió de l'adoració, de la comunió, de la lloança. David no diu que pugui fer moltes coses per Déu, treballar en l'obra, anar-me'n de missioner. Per David, el més important, i per Déu, el més important no és el que nosaltres podem fer per ell, sinó que la paraula clau aquí és la paraula estar, ésser amb ell. La presència, el contacte íntim. Per què? Perquè la relació que Déu vol amb nosaltres és una relació d'amor. I aquells de vosaltres que esteu casats o que teniu nòvio o nòvia, sabeu que us agrada que de tant en tant el marit, i em sembla que aquest exemple el comentàvem fa, no sé si un parell d'anys aproximadament, agrada que de tant en tant el marit es presenti amb un ram de flors o amb una capsa de bombons. És una cosa agradable. Però quan es busca compensar l'ausència física de l'hogar per part del marit, que no està, que no és mai a casa, que no està mai amb la seva dona i busca compensar aquesta manca de comunió i de presència física a base de flors i bombons, és que algú funciona malament en aquella relació. Perquè lo essencial en una relació d'amor no és el que podem fer per l'altre, sinó lo essencial en una relació d'amor és estar amb aquesta altra persona. És per això que és tan i tan difícil mantenir una relació íntima a molts quilòmetres de distància. Una sola cosa he demanat a Déu: estar, ser al seu costat, la presència, el contacte íntim. Isaïes capítol 1, versets del 10 al 15, no fa massa el nostre germà Manolo parlava d'aquest passatge en una reunió d'oració. Anem a llegir un dels passatges més durs de tota la Bíblia. Isaïes 1, del 10 al 15. Escolteu la paraula de Déu, prínceps de Sodoma. Pareu l'orella a l'exhortació del nostre Déu, poble de Gomorra. A mi què? Tants sacrificis vostres, diu Yahvé. Estic embafat. Quina paraula més dura, més forta. Estic embafat. D'holocaustes, de xais i de sagí, de vedells, i de sang de toros, d'anyells i de bocs. No estic satisfet. Quan veniu a presentar-vos davant meu, qui ha demanat mai això de vosaltres? Qui ha demanat aquests regalos? Qui els ha demanat? Això és profanar els meus atris, diu Déu. No seguiu duent una ofrena inútil. Per a mi, l'encens és abominable. Lluna nova i dissabte, convocar assemblees, és a dir, moltes reunions, no suporto malícia i solemnitat. Les vostres llunes noves i les vostres reunions les odia la meva ànima. En fi, no cal que seguim, perquè són possiblement unes de les paraules més dures que trobem en tota la Bíblia. Per què Déu parla amb tanta violència contra aquesta gent? És que està mal fet fer reunions? És que està mal fet tenir activitats per Déu? fer coses per Déu no està mal fet en absolut, però està mal fet quan aquest activisme es converteixen en capses de bombons i rams de flors per la nostra relació amb Déu. Perquè el que vol Déu és la nostra presència al seu costat. Aquest és el tercer perill que volia deixar amb vosaltres. És possible fer moltes coses per Déu i estar molt lluny d'ell. I és possible que algun dia haguem de prendre la lliçó que Déu abomina aquest tipus de situació. Però fixeu-vos que aquesta sola cosa té aquesta dimensió de la adoració, de la comunió, aquesta dimensió devocional, però afegeix una altra frase. Una cosa he demanat a Javé i la desitjo amb tota l'ànima: poder viure a la casa de Javé tots els dies de la vida per fruir-hi de l'estima de Javé, o per contemplar el seu rostre, com diu l'original, per contemplar el seu rostre i vetllar pel seu temple. En l'original, la frase que trobem és per inquirir, per investigar en els seus camins. Per investigar. Amb altres paraules, la dimensió de l'adoració i la dimensió devocional ha d'anar seguida de la dimensió de la obediència del discipulat. No podem portar una vida exclusivament de contemplar el rostre, la cara de Déu, i ser totalment inconseqüents. Aquesta paraula inquirir activament és una paraula que es refereix a investigar. I com veiem molt clarament en el Nou Testament, si sabem les coses que són correctes i no les fem, tenim doble condemna sobre nosaltres. Benaurats aquells que saben i fan. Els que fan, compleixen, obeeixen la paraula de Déu. Per tant, aquesta prioritat de la qual està parlant el salmista no té solament una dimensió mística, devocional, sinó que també té una dimensió d'obediència, inquirir activament la voluntat de Déu. I finalment, fixeu-vos que el salmista fa servir una petita paraula. Això ho veiem encara molt més bé en la versió castellana. Aquesta cosa buscaré, la desitjaré, com diu aquí en la versió catalana. La buscaré, la desitjaré. Fins ara podem haver donat la impressió de que és Déu qui ho ha de fer tot, oi? Nosaltres no ens hem d'esforçar, però fixeu-vos que diu: aquesta cosa buscaré, desitjaré. Hi ha un element d'esforç per part nostra, un element de perseverància, de força de voluntat. Una de les coses que més em preocupen, inclús a mi mateix, ho dic per mi mateix, en els creients en aquesta dècada dels 80, encara que pugui el problema ve de més enrere, és la manca d'aquest element de perseverància, de força de voluntat per tenir una relació més o menys regular amb Déu. És que avui no tinc ganes de fer oració. Avui no tinc ganes de tenir el temps devocional. Fent dependre el nostre contacte amb Déu dels nostres sentiments, amb la trampa diabòlica de no caure en la hipocresia. De tal manera que si no sento ganes d'estar amb Déu, val més que no hi estigui, perquè jo no vull rutines, no vull ser hipòcrita. Quan em vull apropar a Déu, vull fer-ho d'acord. En la meva experiència, us puc dir que si espereu apropar-vos a Déu només quan ho podeu fer d'acord, us podeu passar 3 mesos, 6 mesos i un any sense orar i sense llegir la paraula de Déu. Hi ha d'haver un element de decisió per part nostra, un element de buscar, de desitjar. I encara que soni a litúrgia, encara que soni a quelcom rutinari, sobre una base d'una rutina pot sortir el foc, pot sortir l'esperit. Sobre una base de res no pot sortir res. I val la pena que tinguem això en ment. Una cosa, una sola cosa, té prioritat sobre totes les demés en la meva vida, diu David. Sé que no ho puc complir per mi mateix, per això ho he demanat a Déu. I la busco amb perseverància, la desitjo amb tota l'ànima. Poder viure, poder estar amb ell, en primer lloc, estar amb ell, tots els dies de la meva vida, per fruir de l'estima de Yahvé i vetllar pel seu temple. Aquest és l'entrepà. Si podem realment complir aquest verset, veureu com siguin quines siguin les circumstàncies externes. Experimentarem la protecció de Déu i no ens serà tan difícil perseverar i ser fidels. Però si pretenem domesticar a Déu i que ell ens concedeixi el que nosaltres volem, protecció, sanitat o el que sigui, únicament quan el necessitem, si tenim un Déu una mica Santa Bàrbara, és dir, que ens en recordem d'ell quan trona, llavors és lògic que Déu no se'n recordi de nosaltres. El gran tema de la protecció i el gran tema de la fidelitat tenen entremig aquest gran tema de les prioritats o de la prioritat en la nostra vida. David la coneixia molt bé. Que Déu ens ajudi a que tinguem tan clares les nostres prioritats, no en la teoria, sinó sobretot en la pràctica. Que així sigui.